Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
El mapa d'un territori no és només una representació en dues dimensions d'un espai tridimensional. Al llarg de la història, els mapes han explicat tant el mateix territori com la visió política d'aquells que han patrocinat aquells mapes. La representació del territori de Catalunya a través dels mapes és una bona prova de que darrere de la cartografia no només hi ha ciència, també hi ha molta política. El primer mapa del conjunt de Catalunya que es coneix és un exemplar únic que es conserva a la Biblioteca Nacional de França. Pocs anys més tard, el 1603, l'editor flamenc Abraham Ortelius en va publicar una versió reduïda. Durant els segles XVII i XVIII, els mapes del territori català van incloure la Catalunya del Nord i la Franja de Ponent, però no pas la Vall d'Aran, perquè es considerava que era part de la Gascònia. Tots els mapes d'aquella època eren imprecisos, però solien tenir dibuixades unes línies divisòries contínues. El cas català, en canvi, no era així. Des d'aleshores, la història de la cartografia de Catalunya és un relat ple de tensions polítiques, de lluites per existir a l'imaginari col·lectiu a través de dibuixar-se en un mapa, però també és una narració d'ambicions trencades i de fracassos estrepitosos al llarg dels anys. Els mapes tenen una importància particular en aquelles nacions que no són a la vegada un estat, com és el cas de Catalunya. La cartografia es torna una eina per reivindicar trets culturals, socials i econòmics i una forma de reclamar un estatus polític concret. I, d'altra banda, serà també un artefacte de dominació per part del cas de la corona castellana. Més encara, l'exercici cartogràfic del territori català dut a terme pels francesos tindrà un paper evident per preparar una posterior invasió del país. El mapa de Catalunya agafa una especial rellevància com a símbol de protesta durant el segle XX, arribant a ser un objecte fins i tot subversiu durant l'etapa franquista a Espanya. Seran aleshores les associacions catalanistes a l'exili les que agafaran el testimoni de la publicació dels seus mapes, un exercici que serà comú en altres països d'Europa com a moviment de reconeixement territorial. Com sempre, el nostre assessor particular del programa, el doctor Josep Maria Soler Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de mapes dins de la història de Catalunya. Clar, els mapes, dius, els mapes són els mapes. Aquí està Lleida, aquí està Igualada i aquí està la Vall d'Aran.
No, va així. Tu has dit molt bé que en els mapes hi ha molta política, molta intencionalitat, molta ambició, milers de coses, i a més hi ha molta gent que són molt aficionat als mapes, no solament als mapes geogràfics sinó als mapes polítics i també als mapes territorials i de ciutats. Però clar, amb un mapa tu fas les referències del que creus que forma part de tot aquell món simbòlic que tu creus. Clar, imagina't, només per dir una cosa que la gent ho entendrà, els mapes que es tenien normalment la gent per anar d'excursió abans de la gran feina que va fer Editorial Alpina,
sí.
I el mapa dels Països Catalans, que va fer molt bé en Ballester. I que era molt perseguit i destruït. De vegades, quan hi havia algun acte al final del franquisme que es perseguia gent, es deia, i a més tenia mapes d'en Ballester. Home, i quin delicte era tenir un mapa?
Ballester és el mapa dels Països Catalans.
Sí, amb comarques, amb tot això. Per quina raó? Perquè els mapes que es tenien eren els mapes de l'exèrcit espanyol. És a dir, què vol dir això? Vol dir el territori que consideraves que era teu. Els mapes tenen una importància extrema. La prova està de que moltes vegades la colonització que s'ha fet quan es va trobar Amèrica o descobrir Amèrica o es van trobar els continents o altres parts del món, els primers que enviaven eren les societats, després dels religiosos, els cartògrafs, per el territori conquerir. I si mirem un mapa d'Àfrica, és la manifestació més clara dels europeus que van fer el que els hi van donar la gana, fent unes ratlles rectes aquí i allà, trencant-ho tot. Això són els mapes. Darrere hi ha una potència política, econòmica, religiosa, militar, el que sigui. És importantíssim, els
mapes. La independència de l'Índia, que comportarà la Índia versus Pakistan, és famós com Lord Mountbatten, o un assessor, això no estava prou clar, separa la Índia del Pakistan de la part oriental, fent una ratlla sobre
un regle,
un mapa escolar. Sí, vull dir que, esclar, això va provocar milions de morts, aquesta manera de treballar.
I el sidral que va deixar.
Sí. Doncs qui ens acompanyarà? No per aquest sidral, sinó per veure una mica la història dels mapes a Catalunya, és la doctora en geografia Carme Montaner, doctora per la Universitat de Barcelona, que ha estat fins fa molt poc cap de la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic i forma part del grup d'estudis d'història de la cartografia. Doctora Montaner, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Comencem pel principi. Òbviament, mapes a la història sempre s'han fet, sempre potser és una paraula exagerada, però durant segles i segles i segles. Quan comença a reconèixer el territori català? Perquè, clar, Catalunya es diu, i és una cosa sempre, com a historiadors, una mica difícil de concretar, però com a mínim des del segle X, deixem-ho així, es pot parlar de Catalunya, però jo no sé si hi ha mapes del segle X que expliquen el territori.
No, representar Catalunya amb un mapa, el territori de Catalunya amb un mapa, és un fet tardà a Catalunya.
Però no es feia abans, llocs, en aquella època?
No.
Tampoc. No, no tampoc. Era...
Hem de tenir en compte dins de la història de la cartografia el que realment és un pas fonamental és la invenció de la impremta. Quan s'inventa la impremta és quan es comencen a fer els atles, surten els atles, i llavors és quan es comencen a fer mapes. Primer mapes generals de tot el món i després és quan es comencen a fer mapes territorials, és a dir, mapes...
És perquè es poden reproduir.
Perquè es poden reproduir. No només perquè es poden reproduir, sinó perquè hi ha una burgesia que li agrada conèixer el territori. Clar. És a dir, en aquells moments de grans descobriments hi ha una burgesia que des de casa li agrada tenir una representació d'aquells territoris. I és aquí quan comencen a sortir realment mapes de tot el món conegut, diguem, mapes d'Europa. Mapes que no es feien aquí, bàsicament es feien a Països Baixos, que és on hi havia tot el nucli de les editorials, la indústria editorial, i que es repartien, diguem, per tot el món. Llavors, el mapa de Catalunya està molt lligat amb aquesta història de l'edició de la cartografia, de quan es poden començar a reproduir. Curiosament, en el cas de Catalunya en sabem molt poques coses del primer mapa, perquè el primer que coneixem és un mapa únic que es conserva a la Biblioteca Nacional de França. I és un mapa de Catalunya gran, amb 6 fulls, que a més que sabem només el nom de l'editor, que és el Frins, que era un editor flamenc.
Conegut, un editor d'aquells.
Sí, un editor conegut, de Solera.
Grossos, sí,
exacte,
sí.
Un editor amb Solera, que de fet és el que agafa l'edició dels Ortelius i continua l'edició dels Ortelius. Però curiosament és un mapa, primer, és un mapa molt ben fet, és a dir, és un mapa que hi ha la xarxa hidrogràfica i situa els pobles, però els situa molt bé, és a dir, que no és un mapa que fos fet
allò,
des de Països Baixos.
Llunyanes.
No és d'oïda, sinó
que... No és d'oïda.
Per allà acabava aquell poble que es dedia dir Monresa, no? I ja està, aquest tipus de coses que es feien.
No, és un mapa molt més ben fet que això. I a més el mapa està dedicat als diputats i oïdors de la Generalitat de Catalunya. Per tant, se suposa que devia ser un encàrrec oficial.
Clar.
Però no en tenim cap document, és a dir, no sabem...
No
ha sortit res. I només n'hi ha un exemplar, que és un exemplar amb 6 fulls, que seria una edició prínceps d'aquelles com una prova d'impremta, i que no se sap per què van a parar a la Biblioteca Nacional de França.
De quin any més o menys és això?
Això és el 1603, és aquest que comença a sortir.
El 1603.
1600, sí, principis 1600, 1603.
Les tensions dins de la monarquia hispànica són moltes, però potser no tantes com per amagar una cosa d'aquestes.
Com per amagar una cosa d'aquestes. El que se'n fa un, no se sap per què no se'n fa cap més, però l'editor, que és molt espavilat, com que comença a fer atles i fa atles dels territoris d'Espanya, agafa aquest mapa, en fa una reducció, en vez de 6 fulls, a un full, i la comença a publicar, a incloure caure a dins de l'Atlas de l'Abra Mortelius. Mm. I aquest mapa, que és una reducció del mapa més gran, és el que sí que es comença a conèixer, que és considerat el primer mapa de Catalunya.
Clar, disculpi el desconeixement, però sospito que fer un mapa no deu ser fàcil.
No.
I per tant, no. Fer un mapa de Catalunya, que després tindrà poca publicació, perquè no, per les raons que desconeixem, clar, devia ser una inversió econòmica i de temps molt gran. Per tant, és estrany,
és
no?
És estrany que no s'han trobat
algunes... Hi havia gent, cartes,
se sap,
comprovar...
Vull dir que... Se sap que hi havia mapes anteriors manuscrits... Sí, que hi havia mapes manuscrits a la Generalitat, diguem que s'havia treballat. El pare Gil, quan fa la geografia de Catalunya, té un mapa al davant, això se sap, però d'aquests mapes no n'ha quedat rastre. Per tant, sí que hi ha una evidència documental, no hi ha una evidència documental, sinó que se sap, hi ha notícia...
És indirecta. Que hi havia,
és indirecta, però aquests mapes no s'han trobat. El primer que tenim... és aquest. Per tant, ja hi havia algú que s'havia dedicat a fer el mapa.
Clar, per tant,
i possiblement...
Suposo...
Els mapes no es comencen de cap i de nou.
Això anava a dir. Que
sempre...
Suposo que es deu aprofitar la feina del
passat,
clar, com és lògic.
Es va aprofitant la feina. I llavors aquest mapa s'agafa, es redueix, es publica a l'Atlas de l'Ortelius i tota la cartografia del principi, de la primera meitat del segle XVII és una còpia d'aquest mapa. És a dir, aquest senyor és el model i llavors doncs, en els atles famosos que fan mapes de tot el blau, el Mercator, tots aquests és una còpia, diguem, més o menys modificada d'aquest mapa de Catalunya.
Disculpa la curiositat, però hi havia copyrights? O sigui, perseguien quan hi havia algú que copiava descaradament això?
No hi havia copyrights.
Clar, la feina sinó... l'havien portat...
L'havien
robat a l'altre.
El drets d'autor és...
No anava així, és molt modern.
Sí.
Penseu, primer, que s'ho copiaven els uns dels altres. De tal manera que hi ha un mapa de Catalunya, hi ha una edició del Jansonius i una edició del Blau, em sembla que és que són dos editors diferents, que el mapa és exactament igual. I que la cartoteca, una cartotecària, va aconseguir veure les diferències, que és que hi ha uns vaixells, saps que dins el mar posen uns vaixells.
Molt bonics,
una vegada. La diferència és que en un mapa els vaixells van, les veles van cap a un cantó i en l'altre van cap a l'altre.
No sembla una gran diferència, la veritat.
I penseu que en el món aquest editorial les viudes anaven molt buscades, perquè quan es moria un editor, les planxes les quedava la viuda. I llavors, doncs, casar-se amb una viuda que tenia l'editorial era un xollo.
Era casar-se amb una pubilla.
Era casar-se amb una pubilla.
Sí,
I llavors, doncs...
Això de l'Ola cartogràfic, la veritat és que no ho havia imaginat mai, se m'havia escapat fins ara.
Hi ha poques dones que signin els mapes, de fet n'hi ha molt poques, però en canvi sí que era aquesta transmissió. Perquè poder tenir les planxes de mapes de tot el món conegut en aquells moments era un bon negoci. I per tant, doncs, és aquest paper de transmissió. Però no hi havia copyright, no podies copiar-t'ho.
Per tant, les còpies aquestes eren molt habituals.
Era molt habitual, sí.
O sigui, sabem que hi ha aquest mapa que probablement es va fer gairebé ex novo, com a mínim, es va treballar molt directament, i a partir d'aquí, durant un terç o la meitat del segle...
La meitat del segle,
és època de la Guerra dels Segadors, i per tant, hi ha una certa tensió mundial, almenys europea, sobre els esdeveniments que estan passant. És el final de la Guerra dels 30 anys, per tant, també és un moment en què també la gent està molt cansada de tot i, per tant, els mapes, no sé si és la primera intenció de veure-ho.
No, però, clar, quan hi ha tensions, quan hi havia ja al segle XVII, la gent volia veure llocs. Per exemple, comencen a sortir moltes vistes i mapes de ciutats d'on hi havia batalles.
Sí.
Clar, perquè era doncs, el setge de Barcelona. Uf, Barcelona. És a dir, que ja hi comença a haver tota una producció cartogràfica lligada també en el fet bèl·lic.
Com és? Perdó,
i darrere hi pot ser que hi hagi que el mapa estigui conservat a França respongui les apetències i l'ambició de França sobre els territoris del sud?
Sí, segurament. Si es vol estudiar la cartografia de Catalunya has d'anar al Château de Vincennes, al Servici Històric de la Defensa. És on tenen bona part de la cartografia catalana. Perquè els francesos sempre, fins pràcticament al segle XX, jo crec que han tingut l'ambició aquesta, no?, del territori
del
territori de Catalunya, i llavors ells sí que sempre l'exèrcit francès va donar molta importància a la cartografia, i des de 1691 sembla que és que té un cos d'enginyers militars dedicats en això, no a la cartografia de Catalunya, sinó a la cartografia de tota Europa, de tots els territoris que els interessaven. I llavors, quan havien de fer una guerra, diguem, el primer que feien era buscar tota la informació que hi havia sobre sobre el territori que hi havia, allà on fos, diguem, per fer els seus mapes, i quan en veien un territori el primer que feien era agafar tota la cartografia que trobaven. Clar, i emportar-se-la, clar, perquè és una informació extraordinària. No només els mapes globals de Catalunya, sinó també la cartografia de ciutats i de territoris. Per tant, molt probablement podria ser que aquest mapa hagués estat aquí i que hagués anat a parar a França al segle XVIII. Podria ser.
Aquests mapes, que podríem dir inicials, per dir-ho, sí, perquè almenys són els primers que tenim en constància, quina Catalunya expliquen? L'expliquen en fronteres? L'expliquen delimitada? Aviam. L'expliquen això és Catalunya, això ja no ho és.
Sí, sí que posen això és Catalunya. Tenen un concepte de la Catalunya de regió natural, diguem. No tant
geogràfica,
política.
Més geogràfica.
Geogràfica. És a dir, Catalunya és fins a Salses, diguem, fins a la Sénia, i moltes vegades sí que hi ha un lloc puntejat i diu a partir d'aquí és el Regne de València, el Regne d'Aragó. En canvi, no hi surt la Vall d'Aran. No, en alguns sí, però en molts mapes, si t'hi fixes a dalt, no surt la Vall d'Aran perquè consideraven que formava part de la Gascunya.
Clar, perquè és el nord, la part nord del
la
Pirineu.
La part nord, clar, la Garona baixa, i per tant per ells era la regió natural. De fet, després del Tractat dels Pirineus de 1659, els francesos, que són els que comencen a publicar molta cartografia de Catalunya, encara posen, fins al segle XVIII, fins a principis, fins a la Guerra de Successió, posen tota la Catalunya, i llavors diuen una part és del rei d'Espanya i una part del Rosselló i el Conflent és del rei de França. Però és Catalunya, el que passa que hi ha una part que és d'un monarca i una altra part que és d'un altre. A partir del 18 això canvia, el concepte d'estat-nació i de... Llavors, a partir d'aquí, les fronteres hauran de ser més marcades.
Quina recepció té aquest tipus de mapes? Al país s'utilitzen aquests mapes que de la primera meitat del segle XVII o és només un tema que exèrcits d'altres indrets si ho pensen?
Tenim poca documentació, diguem, de l'ús que se'n feia dels mapes. Aquest concepte de veure l'ús de la cartografia és molt modern, diguem. Però segurament es feien servir, evidentment. Es feien servir dins d'uns ambients molt reduïts, d'uns ambients cultes, és a dir, que podien llegir un mapa, perquè penseu que diguem, l'extensió de la cartografia no vindrà fins a l'escolarització del XIX, quan la cartografia comença a ser... La cartografia, i en general, doncs, els textos i tot plegat. Sí. Però sí que en uns àmbits polítics, religiosos, comercials, penseu que és important pel comerç, sí que es fan servir aquesta cartografia.
Després de la Guerra de Successió del 1614, que és la data clau, canvia també la mentalitat a l'hora de fer els mapes, perquè, és clar, el decret de Nova Planta del 15 també transforma aquells territoris, el que abans es regien per unes normes, segons el decret de Nova Planta, això s'ha acabat, ara es regiran per nosaltres. No sé si això també canvia la concepció dels mapes.
Aviam, primer hauríem de tenir en compte que la vigència dels mapes era de molts anys, és a dir, costava molt canviar un mapa, perquè havies de refer la planxa, era una feina... Llavors, els mapes poden durar molt temps.
Moltes dècades.
Per tant, pot continuar... Durant el segle XVIII, després de la Guerra de Successió, continuen sortint els mapes de Catalunya amb la divisió en vegueries. Mapes que fan els francesos, que els tenen i que els van reproduint, mapes amb les vegueries. És des d'aquí, a partir del segle XVIII, quan comencen a sortir mapes fets per la gent d'aquí, concretament el mapa de Josep Aparici, per exemple, que aquests sí que tenen la... Decret de Nova Planta, per tant, ha desaparegut les vegueries, surten els corregiments, i llavors aquí sí que el que comencem a trobar en molts casos són mapes on hi ha les vegueries i els corregiments a sobre.
Perquè la gent continua vivint.
Continua siguent, no és fàcil, ara sí que surt una cosa a la ràdio i ho sap tothom al cap de mitja hora, però abans era més complicat.
Per exemple, Aparici és el que ja comença a reglamentar, diguem, l'administració borbònica, ell la posa ja...
Sí, comença a posar els corregiments. El Josep Aparici és un senyor que comença a fer un mapa perquè vol ell, és a dir, no és que li encarreguin, però és un senyor que es dedica a fer coses d'hisenda, però volta tot el país per cobrament d'impostos.
Cap a quin any estem parlant?
Estem parlant del 1700... principis, 1702, 1703, i ell fa un mapa que sembla
just,
ser...
Just abans, de, per tant, del final de la guerra.
Sí, ell l'acaba el 1708, sembla ser el mapa aquest. Val? Ell acaba el mapa, manuscrit, evidentment, i fa un mapa de Catalunya, que ell ha recorregut, i per tant, la toponímia, tot està molt bé, tota la informació que conté. Però esclar, llavors es troba que imprimir aquest mapa no és fàcil. Val molts diners, i per tant has de demanar diners, has de demanar permís al rei, la cosa és molt complicada. I ell no aconsegueix publicar el mapa fins al 1720.
De manera que quan llavors ja
el mapa,
la situació,
que sembla que era un encàrrec austriacista,
sí, sí,
acaba sent un mapa dedicat a Felip VI,
sí,
clar,
sí,
al món borbònic, i llavors doncs, se suposa que ell ha de començar a posar els corregiments...
Sí, sí, a refer-lo, clar.
A refer una mica només la part, diguem, de divisió territorial, perquè la informació dels camins, dels pobles i tot això era bona.
Clar.
Era molt bona i fa un mapa en aquest sentit molt bo. Per tant, per això la vigència dels mapes, diguem que era llarguíssima.
Aquest tipus de mapes seran els que s'utilitzaran fins a la Guerra del Francès de principis del segle XIX?
Sí, clar, hi ha cartografia molt diferent.
Clar, es va fent, sí,
hi ha mapes de Catalunya o hi ha mapes, diguem, de territoris molt específics. Però podríem dir que sí, fins a principis del segle XIX serà aquesta cartografia molt més, podríem dir, molt més feta amb alçada, per dir-ho d'alguna manera. A partir del segle XVIII canvia molt la cartografia. Canvia molt la cartografia a nivell general. La tècnica cartogràfica, hi ha instruments molt més bons,
clar.
Es pot mesurar la latitud i la longitud, és a dir, que hi ha la introducció d'unes noves tecnologies que transformaran el món de la cartografia.
Que
dona
un aire més... Perquè els mapes anteriors, els mapes antics, donen aquella sensació d'una Catalunya una mica bombada, no? Una mica arrodonida.
Sí, això van introduir els francesos, i això l'aparici ho corregeix. Però els francesos van introduir, primer, aquesta forma bombada de la costa, en la qual Barcelona i Tarragona, diguem, estan a la mateixa latitud,
sí, sí, sí,
que és una cosa bastant... I l'altra distreta és que és una toponímia totalment afrancesada. Quan llegeixes els topònims dels mapes de francesos, és una toponímia vaja, infumable.
A principis del segle XIX, Espanya i de retruc Catalunya tenia una cartografia tan inexacta que les tropes napoleòniques van tenir problemes per guiar-se amb els mapes del terreny. L'astrònom capellà i matemàtic català Agustí Canelles explicava el 1816 la deficiència dels mapes durant la Guerra del Francès i els problemes que això havia provocat, cosa que ell, com a resistent a l'invasor, sabia perfectament.
Les cartes que representen el terra de les províncies d'Espanya disten molt de la perfecció que exigeixen l'exercici de la guerra. Les incessants comissions topogràfiques que els generals han tingut a bé confiar-me durant la invasió dels francesos m'han fet conèixer que les figures dels territoris a les cartes de Catalunya ni tan sols tenen semblança amb les que forma la naturalesa. I sent, com ho és realment, la carta del país que ha de defensar-se l'únic mitjà que pot guiar el general a la combinació de les seves operacions militars, amb cartes tan inexactes difícilment podrà el Camana treure gran partit de les notícies que li remetin els vigilants. I difícilment podrà prevenir els reforços cap a les avingudes de l'enemic i difícilment coneixerà les posicions militars a les quals podrà contenir-lo. En aquestes situacions problemàtiques acudeixen els generals a l'únic i miserable recurs de reconeixements precipitats, infructuosos quasi sempre per la peremptorietat dels temps i proximitat de l'enemic, esbossos inexactes per falsedat de la carta general a la qual regularment es fonamenten, resultant d'aquí que si l'enemic avança cap a les forces superiors, és precís abandonar-li el terreny o exposar-se a conseqüències funestes.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Carme Montaner i Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'evolució dels mapes a la història de Catalunya. I hem arribat amb aquest, això que acabem de sentir de l'Agustí Canelles parlant dels desastres del mapa que no s'arreglaven durant la Guerra del Francès. Potser la imatge, potser equivocada, que tenim d'aquell final de la Guerra del Francès és d'un desgavell absolut de tot. Però recordo, per exemple, mapes de les batalles de Valls o del setge de Tarragona fets per la cartografia francesa i amb cotes, o sigui, molt ben fets, molt ben fets. Tan inexactes no devien ser els mapes, tal com diu Canelles, o sigui, ell tenia una visió parcial del tema.
No, jo crec que ell es refereix no tant al mapa dels francesos, sinó als mapes dels espanyols.
Val.
I llavors, doncs, tot i que també ja feien molts mapes, però jo crec que ell es refereix, ell se'n va amb l'exèrcit espanyol i després, quan demana mapes, diu, aquí no tenim informació per enviar les tropes pràcticament enlloc. I els francesos sí que en tenien, tot i que també tenien problemes. A la guerra del francès es va fer molta cartografia, però encara cartografia, diguem...
De característiques per al resultat militar de la guerra.
Exacte, i cartografia encara molt mapes acolorits, és a dir, encara hi ha poca precisió. Curiosament, la gran aportació dels francesos a la cartografia de Catalunya no ve amb la Guerra del Francès, sinó que ve amb la Guerra dels 100.000 fills de Sant Lluís. Els 100.000 fills de Sant Lluís...
El 1823,
quan entren a restaurar la monarquia borbònica... No?
Amb el seu poder absolut.
És curiós.
El rei no el deposen, però el controlen constitucionalment i això no...
Un estat que havia fet la revolució, diguem, entra cap aquí per portar-nos...
Amb moltes tropes que ja havien entrat...
Moltes tropes que hi havien entrat.
Vull dir que...
Sí. Llavors el que fan aquí, ells entren, no hi ha pràcticament guerra, i llavors s'instal·len, sobretot aquí a Barcelona, unes companyies de cartògrafs i comencen a fer mapa de Barcelona amb corbes de nivell. És el primer, jo crec que és dels primers, havien fet alguna cosa a Itàlia, és dels primers exercicis que fan de cartografia. Estan fent proves per com han de fer el mapa de França. Mm-hmm. I ho fan aquí, és extraordinari. Fan uns mapes amb unes cotes. Bé, suposo que era una època de pau, aquí devia fer més bon temps, jo crec que estaven encantats de viure a Barcelona.
Devien aprofitar la vinentesa. No?
Van aprofitar la vinentesa, i aquí diu que més bé és l'època que entren begudes i que entren valls nous i tot plegat, doncs els enginyers estaven
aquí.
Són els amos. I fan els mapes i el que em sorprèn més és que no els hi demanen res l'exèrcit espanyol o les autoritats de dir passin una còpia o facin alguna cosa.
Hi havia per aquí el comte d'Espanya, si no m'equivoco, que era un boig de marca i que estava per la repressió. Els francesos, curiosament, que entren per restaurar els Borbons, són els que han de refrenar la repressió dels Borbons.
Dels espanyols.
O sigui, la gent acaba dient als invasors que quina sort tenim que estigueu aquí. Esclar, això ja es veu que no anem bé, no?
No anem bé, clar.
El comte d'Espanya és un dement que fins i tots els seus acabaran amb ell.
Ja després a la primera carlinada.
El pont de Orbanyà,
a la primera carlinada, un boig de març.
Es penjava dels peus de la gent que ell penjava abans. Barbaritats aquestes.
I això, i feia, enviava a les colònies i a les galeres nois que li semblava que no s'havien persignat bé a la missa. Coses d'aquest estil, eh? Era un boig.
Va ser incapaç, no, de dir, escolti'm, ja que som aquí, li poso un parell d'enginyers nostres per veure què fan.
És a dir, aquí tot el que
inventen ells, no? Aquesta continua així. I llavors aquesta gent l'any 27 se'n van, agafen els mapes i se'n van, i els hem trobat ara fa pocs anys a París.
Però vull dir que és interessant... Mapes molt ben fets d'aquí.
Sí, d'aquí de Barcelona, quan veus que estaven progressant en la ciència i la tècnica de la cartografia i aquí no els hi va interessar ni poc ni molt, el qual és força...
En el futur hi haurà mapes de Catalunya en aquell període?
Llavors comença a sortir... Hi ha un fet important, que és la divisió provincial.
El 33.
Per tant, quan comença a sortir...
Provisional.
Bueno, ja en fan un el 23, sí. El 23
sí. I la 33, que és provisional,
i el 33, que encara dura, el Javier de Burgos i tot això.
És bo que és provisional,
clar.
Sí.
Llavors, organitzen l'administració en funció de les províncies, però, esclar, ningú sap les províncies per on passen, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, clar, no ens clar. Havia vist mai això, la província.
Què hem de fer?
I, a més, tenen una, és una divisió feta d'una manera absolutament bastant boja, vull dir que no,
sí,
no,
bueno, respon, seguint... no respon a gairebé res.
No.
A Catalunya, eh?
A Catalunya, sí. Ells seguien el model francès, no, de posar de regions equitatives
sí.
territorialment i tal, sí. Però esclar, es troben d'això amb ciutats petites que han de fer de capital de província, etc etc. Llavors, el fet de... comencen a demanar, en el... són les editorials privades, una vegada més, les que comencen a treure mapes de Catalunya senzills, però amb la divisió provincial. Mm-hmm. És molt curiós que són que moltes vegades és errònia, que hi ha alguns problemes perquè no s'acaba de saber ben bé per on passa, però comencen
ningú.
A sortir els mapes provincials, perquè és clar, tu si has d'anar a fer gestions has d'anar a la teva capital de província, i totes les delegacions governamentals són a la teva capital de província. Llavors es comença a sortir un negoci editorial, ara ja sí, aquí, a Madrid i a Barcelona, que comencen a fer mapes de les províncies. Mapes bé de les províncies d'Espanya o mapes per les antigues regions amb les divisions provincials. És a dir, mapa de Catalunya, per exemple, amb les quatre províncies. I aquest és el mapa que sí que, fins ben entrat al segle XX, serà el que predominarà, el mapa de Catalunya amb les quatre províncies.
S'estudia més, a l'hora de fer mapes, continuem basant-nos en mapes que ja s'han fet per refer, o durant el segle XIX els avançaments tecnològics també faciliten, per exemple, l'aparició a partir de mitjans de segle del ferrocarril, que també transforma la visió del temps, del espai, de la manera de comunicar-se. Suposo que això devia resultar un sotrac, no? I les indústries, els rius, que alguns són útils industrialment i altres en canvi no. Tot això devia fer que els mapes canviessin la manera de veure'ls, no?
Primeres carreteres, que podem dir carreteres,
sí,
túnels,
sí, sí.
Túnels, el que
poquets,
costa...
Poquets, sí.
Penseu que és difícil, en continua encara fer un mapa i reproduir un mapa. S'ha de tenir en compte que fins que no s'inventa la cromolitografia al segle XIX, els mapes tots s'imprimeixen només a una tinta. I quan els veiem pintats, es pinten a mà. Que això a vegades costa d'entendre quan veiem totes les pintures. Per tant, són mapes monocroms, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha gent especialitzada
a pintar els mapes. Hi havia tota una subindústria dins de la impremta de gent
que... Feien les dones, per exemple, perquè deien que tenien les mans més petites quan amb aquella aquarel·la pinten una mica els límits i ho dibuixen. Sí que és cert que la transformació més gran vindrà de les carreteres i dels ferrocarrils, és a dir, dels medis de transport, sinó de la xarxa viària i ferroviària, perquè és un tema que interessa molt en els usuaris, per dir-ho d'alguna manera, i per tant el que s'hi fan ràpidament és introduir els ferrocarrils i les carreteres. Les carreteres, que algunes ja hi començaven a ser, penseu que en els mapes aquells que havíem parlat abans no hi havia carreteres, només hi posaven els ponts a la xarxa hidrogràfica perquè sapiguessis per on havies d'anar a travessar, perquè hi havia un pont cada no sé quants quilòmetres. Però ara sí que ja comencen a sortir, és a dir, tenim alguns mapes que encara són l'aparici, per dir-ho d'alguna manera, un mapa amb una visió territorial, amb un relleu del segle XVIII, i en canvi m'hi pinta ja els ferrocarrils, perquè és una informació realment
vàlida
interessant.
Vàlida i que sí. Val la pena de fer servir.
Però no començarem a tenir mapes allò ben fets, diguem, fins que no venen els enginyers i comencen a aixecar mapes.
Comença a veure'l d'una altra manera, clar.
Exacte. Hi ha dos tipus. Un és els enginyers que fan infraestructures, és a dir, les empreses que volen fer infraestructures per la industrialització del país, el que fan és llogar companyies cartogràfiques, sovint estrangeres, que vinguin a fer mapes. Però, esclar, només fan mapes, com que és molt car fer mapes,
clar,
del tros
trosset,
que els interessa, el trosset.
Sí.
És aquesta la història. I llavors, doncs, els mapes de les hidroelèctriques les van fer els canadencs i els suïssos, que estaven acostumats a fer cartografia de muntanya, i els francesos fan molta cartografia de ferrocarrils, és a dir, que fan això. Fins que venen a l'Institut Geogràfic Nacional, que és l'encarregat d'aixecar el mapa d'Espanya.
La... La representació cartogràfica de Catalunya tant servia per mostrar la submissió a l'estat espanyol com per lluar i enaltir els trets fonamentals de la nació. Jacint Verdaguer, el 1888, va dedicar un poema davant d'un mapa a explicar què era Catalunya fixant-se en quina forma té.
Mirau-la bé. Mirau-la bé a la reina de nostre cor. L'aimada Catalunya. D'una àliga que arranca la volada sembla tenir l'altívola figura. Té sobre el front l'olímpica serena. Sota sos peus, les ones i l'escuma. A ses espatlles un gran riu. I d'aigües i neu una aureola la circumda. Lo cap de creus forma son bec enorme. Tortosa amb sos alfacs, sa immensa cua. Són los camins de ferro de Barcino i els murs del port, ses dues mans robustes. Estesa l'una està sobre la terra, l'altra sobre la mar, on d'una a una, de naus lleugeres, lo rosari es grana millor que en altre temps, Roger de Llúria. Des del mar de Llevant on naix lo dia, fins al mar de Ponent, on se sepulta. La Montserrat és lo seu cor d'on raja l'ardenta sang esperitosa i pura que s'esvadia a rams per ses etèries com riu de foc llançant claror i espurnes. Son lleonenc coratge d'allí brolla. Allí veu amb la fe sa força hercúlea. Una àliga és que estén ses dues ales d'esplèndida i geganta envergadura, una per cada banda del Pirena, i bat los aires coratjosa, i lluita amb los núvols, lo vent i la tempesta. De dret el sol que de claror inunda l'escut seu de les barres enrugides de la sang de sos comtes, amb la púrpura.
Això és En Guàrdia.
Doctora Montaner, quin text més bonic aquest de Jacint Verdaguer. Sí, realment és molt, sí, molt poètic, però explica molt bé com es veia el país en aquell moment.
Sí, sí, no? És un mapa dedicat al Mariana Aguiló i és una... de fet, explica textualment el que també feien els mapes, és a dir, ja comença a sortir la idea de la Renaixença, del mapa de Catalunya, com a símbol d'un moviment social. I aquest mapa està molt lligat amb l'excursionisme. Verdaguer, sabeu que estava molt lligat amb l'excursionisme.
La societat, com es diu?
Hi havia dues associacions, l'associació i la societat. Bueno, eren dues que després acabaran fonent-se en una de sola, que és el Centre Excursionista de Catalunya.
Però aquesta general, però aquests mapes concrets, que quan es va fer el canal d'Urgell, el Domènec Cardenal, o bé quan es va fer el túnel de Montclar, aquests mapes eren ja precisos i concrets, només d'un territori.
Però aquests no eren d'excursió, aquests eren industrials.
De precisió.
Sí, els mapes del canal d'Urgell...
Industrial, la finalitat és agrícola.
Sí, clar, clar. Sí, sí.
Sí, però eren mapes en els quals, per exemple, el pendent és molt important per calcular
clar,
la baixada
clar,
de l'aigua. És a dir, que aquests sí que són mapes realment de la indústria.
33 centímetres cada 100 metres.
Clar,
cada 100
i això ha d'estar molt ben calculat.
Sí, perquè ho calcules malament.
Ho calcules malament.
O l'aigua no baixa o l'aigua t'ho destrueix.
Tot és aigua rodada que baixa per gravetat.
Per tant, aquests mapes estan molt ben fets. I aquests mapes sí que necessiten, hi ha uns talls lineals per veure exactament quin és el pendent. És el mateix que passa amb els ferrocarrils. És a dir, que són mapes, aquests ja són mapes molt ben fets, que després s'utilitzaran o es faran servir. Algunes vegades es faran servir les dades per fer més mapes més generals, però moltes vegades no, són dades que van quedant a les companyies i no
I
es van
allà,
fer servir
no.
més.
Sí. Ara ja estem en una època, finals del XIX, sí, en què realment, tal com veiem en el cas de Verdaguer, la visió del país ha canviat. Ha aparegut la Renaixença, sí, la sensació de que aquell estat no funciona i que se li ha de donar una alternativa política comença a aparèixer en sí, moviments catalanistes, etc. Això reflecteix en la cartografia?
Sí, totalment. El mapa de Catalunya passa a ser el símbol.
És clar, quan... això fins aleshores no ho era.
No ho era, era una representació territorial, però ben bé a partir de la Renaixença és un símbol, és a dir, tu veus el mapa de Catalunya i ja tens tota una idea, no?, de país i de moviment, i és el que pretenen, eh? I es publiquen, es comencen a publicar molts mapes amb les quatre barres...
Clar, ara ho veiem més natural, però en el seu moment no, això no anava per aquí.
No anava per aquí.
Érem utilitaris, o com a mínim, o màxim estètics, però no...
Exacte, eren mapes que es feien servir per diverses coses, es comencen a fer servir en educació, però en canvi a partir d'aquí el mapa ja comença a ser molt important, ja us ho dic, en aquest cas també relacionat no només amb moviments polítics, sinó amb el moviment excursionista, i també penseu que és un moment de renovació pedagògica a Catalunya, hi ha uns moviments pedagògics molt importants, Flors i Calcà, Ferrer i Guàrdia, sí, Flors i Calcà, tota aquesta gent, en el qual la geografia passa a ser una assignatura fonamental de coneixement del país, i no només la geografia, és a dir, la geografia disposa d'una eina que és la cartografia. Els mapes a la classe de l'escola, però no com aquells que ens feien servir en l'època franquista que teníem allà darrere, sinó per treballar-hi, i a més els alumnes comencen a fer mapes també. I per tant jo crec que aquí és un moment de canvi en l'ús de la cartografia, i comencen a fer mapes de Catalunya. És important.
I això ho fan mestres també,
Ho fan, sí, ho fan
mestres, els per arribar a la canalla.
Ho fan els mestres, sí, per arribar a la canalla, i els, tots aquests moviments pedagògics.
Blasi,
Pere Blasi, els de l'escola Horaciana, és a dir, que aquí hi ha tot un moviment, i llavors arribarà en Pau Vila, que són aquests mestres, que són mestres geògrafs, en Miquel Santaló, és a dir, que són, en Pau Vila ja és la màxima expressió,
el cim,
primer per la renovació de la cartografia, per la renovació de la geografia, per tota l'aportació que fan a la cartografia, i després perquè acabarà fent de polític, és un senyor que acabarà fent molta acció, per dir-ho d'alguna manera, i per en Pau Vila i per tots aquests geògrafs, el mapa de Catalunya realment és important. Però no només per ells, sinó per, si veiem tota les revistes ja, i a l'Esquella de la Torratxa i no sé què, el mapa de Catalunya ja comença a aparèixer com un símbol d'un moviment social.
Juntament amb les quatre barres. Que
amb les quatre barres,
i escut, sí,
però el mapa...
O sigui, és un mapa, es pot dir clarament, polític.
Polític,
en aquell moment ja
sí,
no...
Sí, totalment.
Clar, les províncies apareixen en aquests mapes?
A vegades sí, però... Ja a principis de segle ja comencen a aparèixer divisions del que seran les futures les vegueries, diguem, d'alguna manera.
Comarques, que encara no...
Comarques, cadascú en fa una de pròpia, en Pau Vila en fa unes, en Pere Blasi en fa unes altres, però ja es comença a desdibuixar aquesta, és a dir, ja la intenció, som una altra cosa, les divisions provincials ens relacionen amb un poder que no volem, i per tant hem de fer la nostra pròpia divisió del país per estructurar-ho.
Suposo que l'Estat no es queda parat. Vull dir que també amb el tema de mapes, l'Estat espanyol, a través potser de les diputacions o a través del Ministeri de Governació, que era l'època, deu fer alguna cosa per marcar una narrativa, no? Un imaginari diferent.
Poc. Són iniciatives privades, això no vol dir que hi hagi l'Estat al darrere per dir, vinga, fem.
Sí, sí. Però per ajudar, diguéssim.
L'Estat en aquells moments està concentrat en fer el mapa nacional, el mapa topogràfic d'Espanya, escala 50.000, que són més de 1.000 fulls, i que és una bestiesa en tot el que havien de fer, que s'havien de posar de nou.
50.000 fulls?
Bueno, 1.000 fulls.
Ah, 1.000.
El mapa és escala 50.000, són 1.000 fulls. Penseu que és un mapa que va començar, el primer full, que és Madrid, és de 1875, i l'últim, que és l'illa de la Palma, em sembla que és de 1968, vull dir que van trigar molts anys a fer-lo.
Doncs el que dèiem, el mapa topogràfico nacional d'Espanya va ser un projecte titànic que s'allargaria durant gairebé un segle. Tot i que era una eina de la corona espanyola per configurar el seu poder sobre els territoris compresos a l'Estat, Catalunya necessitava disposar d'uns bons mapes i no podia esperar. Així ho afirmava Josep Maria de Ribera, que va ser el primer director del Servei del Mapa Geogràfic de la Mancomunitat, en un article publicat el 1919 al butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. I en la mateixa línia se seguia insistint uns anys més tard en un llibre editat per la pròpia Mancomunitat, l'obra realitzada 1914-1923.
Lo realitzat pels organismes de l'Estat a Catalunya fins al 1914 era relativament escàs. Puig de l'Institut Geogràfic no es tenia més que la triangulació geodèsica de primer ordre acabada totalment, la de segon ordre només que la de la província de Tarragona i la de tercer ordre tot just començada a la mateixa província. Aquesta era l'estat de la qüestió cartogràfica a Catalunya l'any 1914, a una època en què hi havia una extraordinària fluorescència de treballs de construcció d'obres de tota classe, canals i represes d'aigua per a força hidroelèctrica, de regadiu, carreteres veïnals, etc. I, en conseqüència, una gran necessitat i constant demanda de mapes, puja als escassos que es trobaven, eren inservibles.
Tot país civilitzat necessita imprescindiblement, per a ésser estudiat i administrat de manera eficaç, posseir els mapes, cadastres i estadístiques indispensables que el defineixin i inventariïn. A Espanya, malgrat l'obra meritíssima del general Ibáñez, fill de Barcelona, no existeixen ni estadístiques ni cadastre. Per suplir fins on es pugui tan sensible deficiència, la Mancomunitat de Catalunya va establir un petit servei geogràfic, la primera missió del qual és la confecció d'un mapa de Catalunya actual en escala 1/100.000, que és la mena de mapes que generalment han publicat els altres països en primer lloc. Aquest mapa té per missió d'atendre a les més peremptòries necessitats geogràfiques de coneixement de la nostra terra i ens haurà de poder comparar-se en les seves qualitats amb el dels altres països.
Això és En Guàrdia.
Doctora Montaner, pel que hem sentit, la Mancomunitat no es va quedar aturada i també va voler tirar endavant el seu propi mapa.
Efectivament, la Mancomunitat va tenir una idea clara d'administració. El problema és que fer un mapa és car, difícil i necessita molt temps. Ah. Llavors, de totes maneres, van crear un servei geogràfic juntament amb un servei geològic i un servei agronòmic, és molt important, és a dir, preveien no només un mapa físic, sinó també el mapa de la geologia per tota la qüestió industrial i el mapa agronòmic per tota la qüestió agrícola, de fer un mapa. El problema és que no tenien molts enginyers en el territori. El que van haver de fer va ser aprofitar les minutes que anaven fent a l'Institut Geogràfic Nacional a Madrid per poder començar a fer els fullsells mentre no ho publicaven, perquè trigaven molts anys a publicar-ho, i aquí començar a replegar tota aquesta cartografia que dèiem dels canals, de les carreteres, i intentar confegir un mapa a escala 1/100.000. Evidentment, un mapa a escala 1/100.000 no és un mapa que serveixi per moltes coses, però és un mapa realment interessant. I es van posar a fer aquest mapa. Però, esclar, els hi va tirar sobre tot. És a dir...
La pressa i la dictadura.
Jo crec que és interessant de ressaltar que aquesta idea del mapa va bé a tots els poders, i aquí queda molt clar aquest mapa de la Mancomunitat. La Mancomunitat fa un mapa 1/100.000, que és clar que els hi arriba la dictadura de Primo de Rivera, i no tanquen el mapa.
Continua
el mapa. Continua. Hi ha uns fulls que diu comissió, el mapa se'n va a la Diputació de Barcelona, és a dir, la Diputació de Barcelona fa de xupluc del mapa.
Clar, perquè desapareix la Mancomunitat de Diputacions.
I els mapes que es publiquen, que ja estaven fets, surten amb un segell que diu comissió liquidadora. M'encanten els mapes. Sí, comissió liquidadora de la Mancomunitat. Comissió liquidadora. Quan arriba la República diu, no, nosaltres ja tenim un servei cartogràfic, i el que fan és tornar-lo a portar a la Generalitat. Encara es publiquen un parell de fulls que diu Generalitat de Catalunya, servei geogràfic. El 30, és que són 3 anys, el 39 tornen a fer el mateix. La Diputació torna a xuplugar, és a dir, això vol dir quedar-se tots els arxius, que és molt important.
O sigui, el mapa del 36 de la Divisió Territorial de Catalunya d'en Pau Vila, que s'aprovarà l'octubre...
No, aquest és un mapa temàtic que van fer a una escala molt petita, i aquest el fan des d'Economia. Els ajuden a fer-lo els del el Servei Geogràfic.
Que és el que fa la Divisió Territorial.
Sí, però els dibuixen a Economia. Jo em refereixo al mapa amb les corbes de nivell i amb tota aquesta informació. El 39 se l'han tornen a la Diputació. La Diputació encara publica un full, que és la Diputació de Barcelona, fins l'any 83.
L'any 83? El 1983,
la Diputació de Barcelona continua fent el continu, i no amb aquest mapa, sinó que ja continua introduint la fotografia aèria. De fet, abans de a partir del 75 publiquen un mapa de Catalunya amb quatre fulls, que serà molt divulgat perquè torna a ser un mapa en català, que és a dir, ja és un mapa molt ben fet. I el 83, quan es crea el 82, perdó, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, el 83 s'hi traspassa el Servei Geogràfic. Amb tots els documents, és a dir, l'Institut Cartogràfic de Catalunya té la documentació... Sí, sí, sí.
O sigui, ja és la Generalitat, ara.
Ara és de la Generalitat, però ve d'aquell de la Mancomunitat, i tenim els papers, les cartes, les factures... S'ha anat preservant tot, perquè en la Diputació de Barcelona, cada vegada que hi ha hagut una dictadura, ha fet de xupluc d'aquell servei.
Doncs, dins de tot, hi ha hagut una mica de sort, perquè sí, en altres casos sí, això ha desaparegut
perquè
tot.
Perquè jo crec que les parts tecnològiques sempre són més fàcils d'amagar que no les parts de més contingut ideològic o social. I llavors, doncs, hi ha coses que es van a destruir, però això, diguem, queda més dissimulat.
Doctora Montaner, no ens queda molt de temps, ja estem pràcticament al límit. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això. Esperem que torni un altre dia per explicar-nos altres coses de mapes que ens fascinen. És una cosa, suposo que també això els cartògrafs ho deuen saber molt bé, no? Que no és només la fascinació pel coneixement, sinó la fascinació pel somni del mapa,
sí,
no? Que provoca,
sí,
no? I
sí,
això suposo que molts dels nostres oients també ho tenen. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Joan Maria Soler Sabater, tu els mapes, a mi m'agraden molt.
A mi m'agraden molt, però fixa't que agrada a tothom, des de quan una és criatura, la busca el tresor amb els mapes, fins després mapes d'on hi ha bolets, fins després mapes de saber quin país del món i banderes, bueno, a la gent li agrada els mapes.
Hem de fer un mapa de Catalunya Ràdio per saber com sortim d'aquí, eh? Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ratkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Josep Aguilar i Xavier Martín.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.